Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Comença el desembarcament del primer grup de passatgers espanyols del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus. Els 14 espanyols, amb 5 catalans a bord, són els primers que s'evacuarà i després, esglaonadament, la resta de passatgers, que continuen tots asimptomàtics. Última hora des de Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia, Mònica.
Bon dia. Doncs en aquests moments estem veient una segona llanxa. Ja n'hi ha hagut una de primera que transporta aquests ciutadans espanyols des del vaixell Ondius fins aquí al moll de la Granadilla. Segons el Ministeri, ja hauríem pràcticament tots desembarcat. Jo estic veient ara mateix una llanxa que acaba d'arribar ara mateix i també hem vist fa molt, molt poca estona una de les dels minibusos de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències, que marxava amb un primer grup de passatgers espanyols a dins cap a l'aeroport de Tenerife. Hem vist que anaven amb mascaretes, també hem vist que l'interior d'aquest minibús anava tot protegit amb plàstics per evitar contagis i, per tant, aquest seria ja el primer autobús que va cap a l'aeroport de Tenerife per repatriar a Madrid aquests passatgers espanyols. Mònica Mas, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
Gràcies, Mònica. I a tot això, el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, considera que tot aquest procediment s'està fent de manera molt correcta, diu, i d'acord amb els processos. Són declaracions aquí al suplement.
S'està fent el que s'ha de fer i s'està fent bé. Aquest brot es controlarà i segurament d'aquí a l'estiu ja no n'estarem parlant. Però és un brot d'una malaltia que és relativament poc freqüent, però que sí que és potencialment greu, perquè si desenvolupessin realment aquesta infecció, doncs poden tenir una malaltia greu. I, per tant, el que s'està fent és fer una transferència de manera molt, molt ordenada i molt, molt correcta.
Notícies que repassem amb la Núria Har. No hi haurà reunió entre Educació i els sindicats abans de la vaga general del sector de dimarts, com demanaven els docents.
La consellera Esther Niubols convoca les 48 hores el dijous. Ho ha anunciat en una entrevista a RAC1.
Nosaltres estem disposats a seure amb tothom. De fet, ho estem fent. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
La societat civil s'està organitzant per fer una vaga general unitària pel dret a l'habitatge l'any que ve.
La promou la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. El proper 6 de juny faran una macroenquesta arreu de Catalunya per saber quin suport tindria aquesta aturada. Isi Saez, portaveu de la Plataforma.
Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem pujant, no?, esferes com més definitòries.
8 ferits aquesta matinada en un accident de trànsit a la C31 a Cubelles, al Garraf.
El sinistre en què ha xocat dos cotxes ha provocat un ferit crític, 5 de greus i 2 en estat menys greu. L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí i s'hi han desplaçat 10 ambulàncies. El ferit crític l'han evacuat a l'Hospital de Bellvitge i els altres els han traslladat a diversos hospitals de la zona.
I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquesta tarda al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. El projecte combina el repertori clàssic amb creacions contemporànies amb un format que vol fer de la dansa una experiència íntima, amb una desena de ballarins a escena i una escenografia depurada. El programa d'avui reuneix 4 peces que repassen la diversitat del ballet dels segles XX i XXI. Un espectacle que aixecarà el taló a Terrassa a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. Esports, Biel Carilla.
El Barça pot fer història aquest vespre. Els blaugranes es poden proclamar campions de Lliga per primera vegada en un clàssic, el primer que jugarà al nou Spotify Camp Nou després de 3 anys d'obres. En tenen prou amb un empat contra el Madrid. Hansi Flick recupera Koundé, que va ser baixa a Pamplona per sanció, i caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. A l'altra banda, Arbeloa recupera Courtois, que pot tornar a la porteria, mentre que Mbappé es dubta. Aquest Barça-Madrid començarà a les 9 i el seguirem amb la TDT de Catalunya. Catalunya Ràdio. L'Espanyol allarga la seva agonia després de perdre el camp del Sevilla per 2-1 en un partit que va començar guanyant i que va acabar perdent el temps de descompte. Amb el resultat d'ahir, el Sevilla supera els blanquiblaus a la classificació i els deixa a 2 punts del descens quan en queden 9 per disputar-se. Avui a primera, a banda del Clàssic, a les 2 Mallorca-Vilareal, a 4:45 Atlètic Club València i a 7:15 Oviedo-Getafe. En hoquei patins, el Barça es pot proclamar avui campió d'Europa. Jugarà la final a les 7 contra el Porto a Coimbra, a Portugal. Ahir els blaugranes van superar el Benfica per 3-4 a les semifinals. I Marc Márquez serà operat avui a Madrid del peu i l'espatlla dreta. El pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. Márquez es perdrà tant la cursa d'avui com també la del Gran Premi de la setmana que ve a Catalunya. Avui a les 2, cursa llarga del Gran Premi de França, la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11 del matí, el suplement pendents de Tenerife. Des de primeres hores d'aquest matí, els passatgers del vaixell Ondius han començat a desembarcar a Tenerife. Són 147 viatgers que, de mica en mica, van agafant vols charter cap als seus països. De moment, de vols encara no n'ha sortit cap. Sí que hi ha aquests 14 passatgers amb nacionalitat espanyola que ja són fora del vaixell, direcció a aquest aeroport que els ha de portar cap a l'Hospital Militar de Madrid, on passaran la quarantena. En total, una operació, desembarcar aquests 147 passatgers, que durarà més de 24 hores. Està previst que s'allargui demà dilluns. Vaig amb la Mònica Mas una altra vegada cap a Tenerife. Mònica, què està passant? Endavant.
Hola, Roger, què tal? Doncs mira, podem dir que ja ha acabat el desembarcament dels 14 espanyols i, per tant, els 5 catalans que hi ha entre ells i que ja estan aquí a terra canària. Hem vist primer, us explicava abans, una primera llanxa amb uns 7 d'aquests passatgers que han desembarcat primer. Han pujat ja aquests minibusos de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències. Hem vist bastant de prop com passaven pel nostre costat, anaven protegits amb mascaretes, anaven separats entre els seients d'aquests minibusos, perquè us feu una idea, tots protegits amb plàstics per evitar infeccions, i després aquesta llanxa ha tornat a l'Ondius i ha portat la resta dels passatgers espanyols que ja han desembarcat i estan a punt de pujar altre cop en aquest segon minibús de la UME que els portarà a l'aeroport, recordem-ho, de Tenerife Sud i d'allà cap a Madrid.
Fantàstic, Mònica. Doncs tot sobre el previst, sobre les hores previstes, també, perquè tot es va fent de manera esglaonada i al llarg d'aquestes 24-36 hores doncs ha d'acabar tot aquest desembarcament, tenint en compte també les condicions meteorològiques, que a partir de dimarts canvien i són més adverses. Què els espera?
De moment va ràpid.
Va ràpid, molt bé. Fantàstica, Mònica. Fins ara.
Fins ara.
Què els espera després a totes aquestes persones que quedaran confinades amb aquest confinament preventiu, malgrat que són asimptomàtiques, després d'una experiència ja de dies com la viscuda a bord de l'Ondius? A aquesta hora podem saludar l'Anna Romeu. Ella és psicòloga, experta en emergències, trauma i dol. Hem parlat amb ella diverses vegades que aquí al suplement doncs hem hagut de fer cobertures d'aquesta mena, ja fos per la Covid, ja fos per un atemptat terrorista, ja fos per atenció a víctimes de qualsevol mena. Anna Romeu, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Roger.
Què ha de tenir en compte tot aquest personal sanitari que avui entra en contacte amb aquestes 147 persones, 147 passatgers, que doncs estan en trànsit, però el que els espera és continuar amb aquest confinament, que es preveu que pugui ser llarg, de diverses setmanes.
Sí, 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 en diem quarantenes perquè són uns 40 dies ben bé, no? A veure, el personal sanitari que els rebrà, per una banda, estan molt preparats, estan preparadíssims, ja és un personal específic per a aquest tipus de situacions, coneixen molt bé el virus, tenen una cosa important, que és el coneixement i l'experiència, val? Això per una banda, i això sempre ajuda. Per altra banda, no deixen de ser persones, també, no? Que van viure fa només 6 anys situacions molt dures, tot el personal sanitari van viure durant la pandèmia doncs, situacions molt dures, i tampoc seria estrany que alguna d'aquestes persones que estan treballant amb les persones en quarantena doncs, tinguin records, tinguin flashbacks, puguin patir d'alguna manera específica doncs, a causa de les reminiscències del que recorden, no? Del que van viure fa 6 anys. Això també s'ha de tenir en compte i s'ha de vigilar.
I que porten ja diversos dies en un creuer, no? Que ha acabat amb dues morts a bord, amb una situació d'estrès, quan potser anaven doncs, de vacances o a viure una experiència bonica amb alguna de les seves aficions, perquè era un passatge amb molts especialistes amb la natura, amb ambientòlegs, no? Sí. I s'han trobat amb una realitat totalment diferent i amb el temor de no només d'infectar-se, sinó d'haver de conviure amb altres passatgers doncs, que han acabat amb un desenllaç fatal.
Sí. Pels passatgers és una situació complicada, és una situació que en diem d'alt impacte emocional, no? No sé fins a quin punt van tenir informació, perquè a vegades en un creuer pots quedar una mica aïllat, però per poca informació que tinguessin, ells veien que estaven passant coses, que hi havia diferents... O sigui, que no estaven tenint el viatge que estava programat i tal i com estava pensat, i recordo el que estava dient abans, no? És que hi ha molts records, hi ha moltes reminiscències. Sentim la paraula virus, sentim la paraula quarantena, sentim la paraula doncs, aïllament o... Clar, tot això el que pot portar és records i després crea molta incertesa. Aquí, pels passatgers, jo crec que una de les coses que hauran d'aprendre a gestionar és la incertesa, el no tenir informació, el no saber, el haver d'esperar encara perquè encara no podem donar respostes certeres. Tot això, la incertesa, són emocions difícils de gestionar.
Però a la vegada, estar aïllat en quarantena no vol dir estar aïllat informativament. Vull dir que aquesta informació no els pot mancar i segur que l'han tingut dins del vaixell i ara que estaran fora. Tens alguna mena d'informació de com serà aquest confinament a l'Hospital Gómez Ulla, Hospital Militar de Madrid, tenint en compte doncs, que seran diverses setmanes? Quina mena d'aïllament tindran els catalans especialment, si es poden barrejar, tenint en compte amb les persones amb qui viatjaven, si aquest aïllament és en solitari, si han estat en contacte amb altres persones de familiar durant aquest aïllament dins del vaixell, poden continuar junts? Què en saps?
No sé específicament en aquest cas, però en general els aïllaments són solitaris, evidentment, perquè precisament la funció de l'aïllament és assegurar-nos que aquesta persona no està infectada pel virus. Llavors, no la podem deixar en contacte amb una altra persona perquè si no ho sabem i el tingués, doncs podríem estar posant en risc la vida d'una altra persona. Així que els aïllaments són sempre en solitari, són en habitacions, ells sols. Si es troben bé, doncs ells poden fer les coses que puguin fer tancats en una habitació. És que no hi ha res més a fer. Llavors, evidentment, poden tenir coses per llegir, poden tenir coses, els aparells electrònics, mòbils per escoltar notícies o per veure el que sigui. Si es van trobant bé, és com si ens tanquessin en una habitació tots sols. I l'aïllament, repeteixo, ha de ser, en general, sols, i això sí. I contacte amb l'exterior ha de ser sempre... només serà amb el personal sanitari que els anirà acompanyant, i no ho sé, depèn dels casos, si ells no estan infectats, pot ser que hi hagi visites que es puguin veure a través d'un vidre, a través de les mesures de seguretat que l'hospital prepari. En general, jo aconsellaria que hi hagués alguna visita o algun contacte. També és veritat que el tema telemàtic ens ajuda, no? Videotrucades, que estiguin acompanyats per la família, pels amics, que puguin anar parlant amb l'exterior, perquè són moltes hores trobant-se bé, però no podent sortir d'una habitació.
Home, i ajuda i suport psicològic, perquè mentalment has d'estar preparat per aquesta situació d'aïllament, que ningú ve de gust, evidentment, que al final tots voluntàriament han volgut fer aquesta quarantena, si no se'ls hagués obligat, perquè el govern ja ha dit que hi havia mecanismes per fer-ho, però que a ningú li ve de gust aïllar-se durant setmanes. A més, que has de gestionar aquesta incertesa de, escolta'm, jo em trobo bé, però com que no sé si acabaré donant positiu o tindré alguna mena de símptoma, doncs a veure, estic aquí l'expectativa de si em poso malalt o no em poso malalt.
Clar, és la incertesa que dèiem, no? Jo suposo, el tema de preparació és difícil perquè ningú està preparat per una situació que no t'esperes i que no pots preveure. Llavors, és molt difícil estar preparat. Si hi ha preparació, és prèvia perquè un s'ha treballat a nivell personal. Així que jo recomano a tothom sempre treballar en si mateix, conèixer, treballar la pròpia resiliència, que aquí al final és el que estaran necessitant aquestes persones. I espero i desitjo, no en tinc informació exacta, però espero que sí que tindran el suport psicològic que evidentment és que el donava per suposar, no? O sigui, dintre de l'atenció sanitària que rebran hi ha d'haver el suport psicològic. Mm.
Creus que encara estem patint la condició humana conseqüències emocionals greus arran de la pandèmia, Anna?
Crec que en general no, però quan passen aquestes coses, que ens ho recorden, sí, perquè a tots ens van venir a la memòria aquestes paraules que ens ressonen, a tots ens van transportar a 6 anys abans. El que passa és que ha de passar, ha de succeir alguna cosa específica que ens ho recordi. Si no, pel que hem estat veient, en general la pandèmia està bastant enrere, ens ha quedat bastant enrere, i això és opinió meva, tampoc vam aprendre tanta cosa del com estem anant en el món, però ens ha quedat bastant enrere fins que algun estímul ens ho recorda. Paraules, situacions, aquestes coses sí que ens tornen enrere, però no, per sorpresa meva, pel que jo he anat veient en el dia a dia, no ha tornat amb la força que podria haver tornat. Per això entenc que està bastant superat.
És l'Anna Romeu, psicòloga experta en emergències, trauma i dol, avui que també la paraula confinament torna a estar a l'ordre del dia, tot i que no ens cansem de repetir-ho, l'antivirus no representa l'amenaça que va ser la Covid en el seu moment fa 6 anys, tot i que aquest record continua també ben present. Anna, gràcies, una abraçada, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Un Adéu. Minut passa d'un quart de 12. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, fem una petita pausa i canviem de registre. Avui la història de Martina Klein i Àlex Corretja. D'aquí uns instants.
El Suplement, amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
El Suplement.
ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts d'un quart de 12. Ara al suplement, Martina Klein i Àlex Corretja, una de les parelles que desprenen més glamour de casa nostra. Una model i un tenista d'elit, una d'aquelles parelles icòniques que han estat portada tant pel seu talent individual com pels seus èxits col·lectius. Martina Klein, argentina, catalana d'adopció, que ha desfilat per les passarel·les internacionals més importants del món, i Àlex Corretja, barceloní, amb un revés que el va dur al número 2 del rànquing ATP. Una història d'amor que va començar de la manera més inesperada i que, més de 15 anys després, continua ben forta. Demà dilluns seran els ambaixadors de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Ara el suplement, una història d'amor des de Sant Cugat. Martina Klein i Àlex Corretja, bon dia.
Bon dia, com estem?
Bon dia, Roger.
Oh, Àlex Corretja i Martina Klein, bon dia.
Bon dia, igualment.
Àlex, presenta'm la Martina, va. Com l'hauríem de presentar, la Martina? Com la presentaries tu, la Martina?
Aviam, si jo l'hagués de presentar, sense dir que és la meva parella, perquè primer aniria per lo professional, doncs diria que és una model que ha sigut també actriu, que ha sigut presentadora, que és una persona molt espontània, que s'ha ficat en molts delius moltes vegades perquè realment no té por a ficar-se, tot i que després pateix molt de fer-ho, i la presentaria com algú personalment doncs, molt carinyosa, molt propera a les seves amigues i sobretot d'una gran parella.
Listo, bastant alt, t'ha deixat. Martina.
Vinga, adéu.
Martina, com presentem l'Àlex?
Doncs l'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Això ja me'n puc anar.
Mira, he escollit molt bé.
Ai, ja està, escolta, perdó.
Endavant. Mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però jo puc narrar.
Sí.
Va, la pregunta, que és amb dues parts. Com us vau conèixer?
Ostres... Doncs ens vam conèixer en diferents etapes, però és veritat que no totes les etapes un està preparat. És com quan un llegeix un llibre, no? Potser no acabes d'entendre'l fins a l'última vegada que tu el llegeixes. Doncs no, va saltar la xispa
sí, sí.
En el moment que havia de saltar.
Bueno, que no va ser la primera vegada que us vau conèixer.
No.
Que va, ens vam coincidir un munt de vegades en programes de tele, en esdeveniments, diversos, i sí que hi ha un molt concret que és bastant graciós, que la Martina l'indignava, perquè ella estava a les mil i una.
Amb el Jordi González.
Amb el Jordi González.
Jo era becària. Sí.
I jo vaig anar com a entrevistat, com a tenista.
Estrellita.
Bueno, tenista. Però ella era col·laboradora i jo desconeixia. Llavors el Jordi em deia, ai, ara et farà unes preguntes una noia que té nom de tenista molt bona del món del tenis. I jo no hi queia. Llavors, clar, podia ser la Martina Navratilova, però clar, ella era la Martina Klein. I això com que la va picar una vegada. Llavors jo després era imatge de L'Oreal i vam anar a Madrid i la Martina li van donar el premi a la millor model de la passarel·la de la Cibeles.
Premio L'Oreal.
Premio L'Oreal. Llavors, i jo era qui donava el premi.
L'ambaixador.
I quan li dono el premi, li dic, ai, Martina, què tal? Com dient, ja nos hemos conocido, em diu, ah, ara sí que t'acordes de mi, no?
Sí, la tenies guardadeta,
sí,
eh?
Sí.
Home, sí.
Així que bueno, això però... va ser un moment així una mica peculiar.
Fins i tot m'han dit que hi va haver un trajecte en cotxe fa molts anys, potser previ fins i tot això, que vau compartir, però allà tampoc l'espurna no va saltar.
No, és que vivíem els dos aquí a Sant Cugat i vam coincidir a una festa a Barcelona, una discoteca molt coneguda llavors, i una amiga meva, que era amiga d'ell, no sé, va aconseguir que em portés algú de Sant Cugat.
Sí, que et fes de taxi.
Que em fes de taxi, i llavors aquest taxi doncs, va ser el moment més soso. O sigui...
No li vas donar conversa?
No. No, perquè,
jo suposo que sí, el que passa que jo també tenia parella en aquells moments, ella potser també, i aviam, vam parlar i va estar tot bé, però no era la típica, tu ets model, jo soc tenista, llavors ens tirem la canya, no. Aviam què passa. No vam tirar fitxes.
No.
Llavors, sí, estàvem els dos com molt tallats.
No va haver jugada, no. Sí.
Molt bé. No. Doncs, i al final, per arribar a aquesta ensabonada que hem vist en directe i aquest petó, en algun moment el cel es devia obrir.
Clar.
I us devia tocar una vareta. L'amor quan va arribar?
Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, ja tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, ara sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, té el Pablo. Així que, bueno, hem fet tota una família...
Una segona etapa de la nostra vida, sí, que ha portat l'Èrica, també. Mm.
Clar, heu ajuntat els fills per les dues bandes, no? Heu generat una filla nova.
Sí.
Com ha estat això? Bé, al final, moltes parelles funcionen així, moltes famílies són això, no? Hi ha tantes famílies com persones hi ha al món.
Famílies reestructurades.
I vau haver-ho d'explicar o simplement es va anar donant, això? Digue els crios, eh?
No, bueno, home, no, els crios, és lògic que tu al final són petits i veuen que tu comences a estar amb una altra persona i els hi has d'explicar, lògicament, sí. Mm. El diàleg és superimportant, la comunicació, no només amb la parella, amb els nens, les nenes, els hi has de dir i els has de posar en situació. No t'hi pots trobar que de cop t'hi trobes amb una altra persona i estàs allà compartint i després ella ja va venir a viure també amb nosaltres.
Nosaltres vivíem, Pablo, el Pablito i jo, vivíem a Madrid i vam començar a venir molt els caps de setmana. I quedàvem en grup. I cada vegada era més, fins que va ser, doncs, no me'n recordo com, però que ja va tenir sentit d'anar tots a vivir junts.
Mm. Digues, Àlex.
No, que estava pensant que no en relació a això, però que estava pensant que abans l'he presentat i no saps lo bé que escriu la Martina, que a més molta gent li diu, i és algo que a mi m'agradaria que ho recuperés, perquè escriu superbé.
T'agradaria publicar, també? Tens
Mira,
ganes?
Jo estic fent un curs, perquè m'agrada molt escriure, però m'agrada molt escriure bé, i vaig escriure molt, però sense academicisme, sinó per una cosa més instintiva. I ara m'estic preparant. Mm. Llavors, sí, tinc la il·lusió de fer alguna cosa xula en un futur mitjà.
Heu anat tocant també tots moltes tecles, no? Perquè tinc la sensació que, malgrat que de venir de mons molt diferents, no? L'Àlex tenista, la Martina model, però també moltes altres coses, tots dos vau començar amb les vostres carreres molt joves, no? Perquè esportista d'elit, des de petitó que comences a veure que t'agrada el tenis, i model també vas començar sent més que menor d'edat. Aleshores, la vostra infància ja ha estat diferent, atípica, la de qualsevol nen o la dels vostres fills. Teniu un bon record de la vostra infància?
Bueno, és més una adolescència. O sigui, la infància meva, jo la recordo a l'Argentina. O sigui, sí, va ser una infància bastant feliç. Després la emigració va ser complicada.
Amb 12 anys a Barcelona.
Amb 12 anys a Barcelona.
Pares arquitectes que sí. Venen aquí a...
Ho saps tot, Roger, bueno, molt bé.
Tinc grans guionistes, sí.
Molt bé. Llavors, sí, som una família, doncs, maca. I els meus pares són molt macos i Barcelona és una ciutat meravellosa, però va costar. Va costar. I després els meus inicis com a model, bueno, també, mai, la meva carrera mai va ser fàcil. Però sí que és veritat que amb escala humana per anar, doncs, assimilant les coses que anava aconseguint. Però sí que és veritat que venint de mons molt diferents, tenim moltes coses similars, no? El tipus de vida, readaptar-nos un cop quan la carrera s'acaba, que és d'hora. Llavors sí que és veritat que... Paral·lelismes.
Bueno, al final és cert que no hem tingut la típica vida de noi i noia que van a l'escola o després van al col·legi, a la universitat. És diferent. La nostra universitat ha sigut més la vida, a l'exterior, buscar-se, mai m'he dit, la vida. I sobretot, no sé, tirar cap a un camí, cap a un somni, en el meu cas, com a esportista, que quan ets molt petit no tens molt clar si això et durà a algun lloc, perquè és veritat que quan tu estudies tampoc saps si acabaràs tenint una gran carrera, però quan entrenes moltes hores i viatges por ahí amb 15, 16 anys, bueno, tens la il·lusió que et surti bé. però tampoc tens la seguretat. Llavors jo crec que això sí que ho hem compartit en algunes ocasions, de dir, quan estàvem por ahí sols, perquè ara existeixen els mòbils, les pantalles, pots trucar a casa, abans anaves amb una targeta, anaves a una cabina de telèfon o trucaves a Collect Call, que es deia quan trucaves als Estats Units.
O
no?
Compraves targetes amb codi, o sigui, era una altra història.
Ha sigut intensa, la vida en aquest sentit ha sigut intensa, molt, molt intensa, molt gratificant, però ja darrere hi ha molta història.
En dos mons diferents, però que tenen coses en comú, com expliquem, el de la Martina Klein, model, per tant, món molt competitiu, i, evidentment, també el tennis, món molt competitiu, on constantment tens altres xavals amb qui doncs, fas rànquings, no? Has de quedar primer, i en tots dos mons depens del físic.
Sí, però hi ha una diferència que has dit tu ara.
El rànquing.
El rànquing. O sigui, el seu món és matemàtic. És millor el que millor juga, és millor el que guanya partits, i en el nostre món és totalment subjectiu.
Aleatori.
Aleatori.
Del gust de qui fa el càsting, qui selecciona,
és,
no?
És un capritxo. O sigui, no,
sí, però
no...
hi ha uns patrons, és a dir, has de ser alta, has de ser prima...
No, és veritat.
No?
Prima sí.
Prima sí.
Prima sempre sí.
I més a la teva època. No? Quan vas començar tu.
Crec que ara és...
Ara anirem.
Sí, a la meva època va començar com més generós, tot una mica més generós i colorit, però va començar el grunge amb els anys 90, es va frenar i va començar tota la onada, Kate Moss i cossos andrògins i no tetes, no culos, o sigui, va ser com una cosa com les dones no han de ser voluptuoses. I això doncs, ho va dictar les revistes, les tendències, els estilistes, o sigui, va ser com un mandat que diví. I si no ets així, doncs no treballes i ja està.
I com ho vas pair tu, això, des de dins?
Doncs malament. Malament, perquè no pots fer gaire. O sigui, és com has vingut al món, pots intentar estar una mica...
Perquè en el teu cas consideraven que no estaves prou prima. No?
Sí, sempre. Això m'ha passat a la món de la moda, sempre m'ha passat això. O sigui, sempre les meves companyes han estat molt més primes que jo... I jo he tingut una bellesa més comercial que jo no he arribat a disfrutar, perquè jo sempre estava amb la sensació de que havia d'estar més prima.
Com ho portes que ara, 2026, tornem a veure aquestes passarel·les, aquestes actrius de Hollywood, tan primes una altra vegada, quan aquests últims anys havíem guanyat discurs que si el body positive, que si semblava que les corbes es tornaven a portar, que s'acceptaven tots els cossos també des de la moda, però, clar, veus les passarel·les, veus actrius de Hollywood famosíssimes, no sé, Demi Moore, no? És que, clar...
És que has tocat tants temes, ara. No em sorprèn, perquè tot és mentida. O sigui, quan ja parlàvem dels cossos, el body positive i les models curves i tal, jo sabia que això és notícia. O sigui, això és... durarà el que duri la notícia. I després, les models curvis tornaran a estar on estaven abans. Lamentablement, no era real. Era com una tendència com les modes, no? Doncs el blau, el vermell i les models curvis. La moda és cruel, és bastant cruel. I això que està passant amb les actrius, per un costat està bé, perquè són dones grans que tornen a estar allà, i per altra banda, jo crec que hi ha un model de cos en les joves i en les no tan joves i en les grans que personalment a mi no m'agrada veure perquè no em sembla que és un bon exemple. Però bueno, o sigui, un altre cop és subjectiu.
Tu, Àlex, del físic també ha depès tota la teva carrera esportiva, no? I de fet la teva retirada arriba abans d'hora segurament perquè tens un problema a la vista, no?
Sí, però et diria que depèn més del cap que del físic en moltes ocasions. O sigui, està clar que és un conjunt, no? Sí que, deia la Martina, al final, al seu món hi ha moltes enveges perquè l'agafen amb ella i no a l'altra, o perquè agafen a la morena o a la rosa, a nosaltres no. O sigui, jo, si jugo bé i sóc capaç de ficar la pilota a dins i guanyo el meu rival, guanyaré, i si no m'aniré enrere. I si tinc 3.000 punts estaré en un lloc del rànquing, si no estaré més a dalt o més a baix, no? Però el cap i el físic i la tècnica influeix molt. Llavors és tot una sèrie de... que s'ha de conjugar molt bé des d'una edat molt jove, i això és el més complicat. Entendre què és el que tu vols, com has de progressar, com has d'escoltar, com has de millorar, i en el meu cas sí, jo vaig tenir un problema a l'ull, però ja havia fet tota la meva carrera. O sigui, jo no em vaig retirar sent el déu del món amb 23 anys. Jo amb 31 anys vaig tenir un problema a l'ull i al final ho vaig haver de deixar, però ja estava de baixada. O sigui, fins i tot em va servir per adonar-me en l'afortunat que havia sigut durant tots els anys de la meva carrera professional, no? Així que, bueno, penso que el tema mental és fonamental en tot el que fas.
I gestionar que la vostra vessant professional que ha ocupat el 90% segur dels vostres pensaments, de la vostra dedicació, s'acaba abans dels 40, és un problema? O al contrari, de dir, mira, escolta'm, jo he fet la meva carrera, si he gestionat bé la pasta tinc els meus estalvis, ara tinc 30 anys bons per endavant, a viure la vida. Què? Qui vol respondre?
Que tu vulguis, carinyo. Dispara.
No, digues tu.
No, mira, és, si més no, peculiar, perquè tu somies, en el meu cas parlo, jo somiava amb ser tenista professional, però jo mai vaig somiar amb deixar de ser tenista. I amb 30-31 anys, de cop, quan la majoria de la gent comença a trobar una mica una feina estable, comença, doncs, a, potser a plantejar-se començar a tenir una família, etc., tu, de cop, el que has viscut no ho tornaràs a viure mai més. És una emoció i una... bueno, un extra, una
dosis
de... Sí, d'adrenalina o d'eufòria, de derrotes, de victòries, de moviments, de viatges, que penses que mai més ho viuràs. En el meu cas, jo visc en pau des de que em vaig retirar, perquè jo somiava amb ser tenista i el que he fet després sempre és molt més senzill per mi. O sigui, a mi no em costa ni fer de comentarista, ni fer entrevistes, ni fer res del que faig, perquè em sembla que era molt més complicat tot el que havia fet fins abans, perquè des dels 10 anys fins als 30 em vaig dedicar al tennis en plenitud, combinant amb els estudis fins que els vaig haver de deixar. Llavors, pot ser un problema si tu vius pensant en que ja no viuràs més allò i que tu vius del passat. Si tu vius del teu present i estàs tranquil amb el que tu has fet, en el meu cas, jo visc superbé pensant amb la meva edat que tinc avui en dia, i no m'agòbia saber que ja no estaré mai més amb 15.000 persones ovacionant-me si tiro un revés a la línia. Perquè això ja no ho necessito, ja no ho busco, perquè ja sé que no em toca. O sigui, ja fa molts anys que soc conscient que la meva etapa ha passat. I llavors la que tinc ara la gaudeixo molt més perquè soc molt més conscient. En canvi, quan era tenista, el fet de voltar sempre tant, a vegades no, potser no ho apreciava. Fins i tot guanyaves algun títol i creies que era el normal. Dius, bueno, estic entrenant molt, és normal que guanyi. I ja està, i passaves, hi ha un altre torneig. Tot això era una mica complicat. En canvi, ara no. Ara gaudeixo d'aquesta xerrada, gaudeixo del que faré demà, del que he fet abans d'ahir. Vull dir, és molt, per mi és molt més fàcil la meva vida ara que quan era jugador.
I per tu, Martina, també és més fàcil la vida ara que quan eres...
És que hi ha també moltes diferències, perquè jo no vaig arribar tan alt com a ella en la meva carrera, i és veritat que formo part d'una generació de models que, vulguis o no, estem tornant contínuament. Hi ha com un revival...
Però això és una bona notícia.
Una molt bona notícia. Llavors, el meu no s'ha acabat. Ha canviat. I cada X temps tornem d'una altra manera. I ara tinc la sensació de que hi ha una generació que continua sent la mateixa, que tornem d'una altra manera, que ja no tenim la necessitat d'estar, doncs, d'una certa forma o participar de desfilades, que les meves companyes sí que fan, però que no s'ha acabat. S'ha transformat, però estem allà. Llavors, la meva sensació és que això pot continuar. Mm. I d'aquí potser 10 anys estem encara. Mm. I està guai.
Voldríeu la vida que heu tingut, la infància, adolescència, professional que heu tingut pels vostres fills?
No, jo, sincerament, no m'he plantejat mai, perquè no m'he imaginat mai... Les meves filles no seran mai tenistes. Llavors, no tenen condicions, ni els ha agradat, ni han tingut ganes de jugar al tennis. Llavors, és inviable. Llavors, si m'ho hagués agradat, sincerament, em donava igual. O sigui, si hagués sigut algú que amb elles els hi vingués de gust i tinguessin, doncs, les qualitats, potser sí. Però, en general, parlo per mi... Jo crec que el que ha sigut esportista i ha passat per algunes situacions, doncs, molt intenses, pensa, uf, que no tornin a passar els meus fills, perquè això és molt dur. Però o és complicat o és difícil, perquè ets un privilegiat i ho has de posar a sobre de tot. Però en cap moment m'ho he plantejat, perquè era inviable. Tu el que vols és que elles facin el seu camí, no el teu camí que a tu t'agradaria que fessin. Jo crec que això és una mica ridícul com a pare.
A mi m'agradaria que els nostres fills visquin dels seus talents. I potser la moda no té res a veure amb el talent. O sigui, sí que si tens talent, potser aguantes una mica més. O pots transformar la teva presència en alguna cosa més. Però és veritat que els nostres fills tenen molts talents, molt xulos. Llavors, m'agradaria que poguessin sentir-se orgullosos de com aquest talent floreix, no?
Tu el vas triar, el camí de dedicar-te a la moda, o el món t'hi va portar? Pel fet de ser alta, ser guapa...
El món em va portar i vaig haver d'escollir, doncs, estudio o viatjo. I als 18 anys, a la meva generació, en el moment que jo estava fent de model, havies de viatjar. No era, bueno, primer estudio i després viatjo. No, o sigui, el moment era de viatjar. I no vaig disfrutar. O sigui, no vaig ser molt feliç jo en aquella etapa.
Tinc paraules atrapades al més fons del paladar. Que el dia que les salti et vindran escatxiga. Tinc la llengua preparada per si ha de vindre ja. I els ulls així de plens, els ulls a punt de desbordar.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Sant Cugat. Estem xerrant amb l'Àlex Corretja i la Martina Klein. Una parella que desprèn, entre moltes altres coses, glamour, perquè són glamurosos també, i és un glamour que es veurà aquest dilluns a la catifa vermella del People in Red, dels quals ells són ambaixadors. Suposo que us esteu preparant, sabeu com us vestireu ja de cara a demà? O...
Home, per suposat.
Jo fa mesos ja que ho sé.
Uns més que els altres, sí. Aquí, aquest de què...
Han d'anar de vermell o es poden fer excepcions?
Tothom pot anar com vulgui. Vull dir, normalment la gent va molt elegant, lògicament, però pensa que jo... als 15 m'he intercanviat els papers. Jo sóc el que fa molts mesos que ja he decidit amb quina jaqueta em posaré, els pantalons, sí, les sabates, etc. Sí. Semblo jo el model que m'he preparat. No, però...
Qui és més presumit dels dos? Perquè tots dos sou presumits, eh? Qui és més presumit?
Sí.
La Martina assenyala l'Àlex.
Jo... No ho sé. A mi m'agrada com sóc, però no sé si això vol dir ser presumit.
No, però... Jo sóc més espontània. Jo crec que les models hem de ser més espontànies i t'haig de dir... Bueno, és veritat que nosaltres som els ambaixadors i hauríem de tenir les coses més clares. Potser no d'aquestes... Jo tinc el vestit d'aquesta setmana, ¿vale? O sigui, això
ja
és una
saps
mica...
Ja saps com aniràs, per això. Sí.
Sí, home, clar. Sí. És demà.
Sí, però ella és last minute. O sigui, jo és últim minut, com quan arribes a l'aeroport i vas corrents per allà perquè t'obrin la porta.
Això sóc jo.
Ella és així, jo no. Sí. Jo he sigut esportista, jo he sigut metòdic. Llavors jo, si som els ambaixadors de la gala, jo ja fa, no exagero, des del mes de gener que vaig decidir quina era més o menys l'estil de la jaqueta que jo volia
i llavors
preparo per un dia a l'any. Per un dia a l'any.
Com ell porta vermell, jo no.
Perquè ella no s'ha decidit.
La parella...
No és veritat.
Sí, perquè, escolta'm una gavera, Roger, fes d'advocat del diable.
No,
això és on volies arribar.
Això ho fareu vosaltres dos.
No, si tu fiques un vermell al costat d'un altre vermell, estarà malament. És com un blanc al costat d'un altre blanc.
Ja en fixarem les altres parelles, a veure com van.
No, bueno, potser no. A veure, potser hi ha una parella que van les dues de vermell i estan meravellosos. Però jo crec que...
Arregla-ho.
Dos de vermell és...
Clar, però va, llavors jo dic...
Un vermell surt perdent.
O sigui, perfecte. No, si té raó.
No sumen.
Llavors, però com ella no s'ha decidit a què es volia posar...
Com jo vull que ell llueixi el seu vermell, jo vaig d'altres colors.
És absolutament fals això que està dient. No, deixem que per al·lusions... No és un tema de que jo llueixi el meu vermell, és un tema de que jo fa molts mesos li vaig dir, escolta, què fem amb això? Em deia, no sé, encara falta molt. I vaig dir, doncs jo em faria la jaqueta vermella i tu fas tal... Diu, sí, tu vés fent perquè jo no sé. Fins tot no ho sap, que fa una setmana que té el seu vestit. Jo fa 3 mesos i mig, qui va de vermell? A què s'ho ha currat abans.
Àlex Corretja. A tot això, són ambaixadors del People in Red. Què us va treure d'aquesta iniciativa, que ja és molt, molt coneguda a Barcelona, no? La idea és recaptar fons també per les malalties infeccioses. I per què creieu que és tan important que se celebri demà amb èxit aquí a Barcelona?
Bueno, Barcelona està acollint aquesta festa, que és la més maca i la més important, solidària a Espanya. I la nostra ciutat està tan maca durant la nit aquesta de la People in Red que jo crec que l'estem fent important i l'estem fent necessària per Barcelona i per la recerca i que es repeteixi i que duri molts anys i que nosaltres siguem els ambaixadors, tant de bo que sí, perquè estem molt contents de que ens hagin vingut a buscar per aquesta tasca tan maca, que és ajudar a visibilitzar la importància de la investigació de les infeccioses que ens afecten a tots i que són molt importants i que potser les deixem una mica enrere perquè hi ha altres coses que ens criden més l'atenció, però és que les infeccions formen part de tots nosaltres, de totes les nostres persones amades i de les pandèmies futures. O sigui, és molt important recaptar fons per a aquesta investigació perquè ens salvarà el futur.
Mm. Bueno, jo crec que ho ha explicat molt bé la Martina. Al final, una és vincular-se amb algú molt potent, no? Com és la People in Red Barcelona, amb el doctor Bonaventura Clotet, de la seva tasca, de la seva feina. Sobretot hem anat agafant coneixement de la situació a mesura que ens hem anat endinsant una mica amb la Fundació i ens hem adonat que no ho fem per nosaltres, o sigui, o per la gent, ho fem per tothom. I creiem que com a persones doncs, conegudes i que tenim una mica d'altaveu, doncs ens sentim còmodes fent-ho. És cert que ens ofereixen moltes coses com a parella, fem poques. De fet, entrevistes conjuntament et diria que fem gairebé ninguna.
Feia molts anys que la perseguíem. Però us hem d'agrair molt, Leo.
Ho has aconseguit.
Doncs,
són molt pesats, són perseverants.
No, si no hagués sigut per la People in Red Barcelona no l'hauríem fet. Mm. O sigui, ja estic content que l'has aconseguit, però has de donar gràcies a la Laura Duran.
I a la People in Red.
No, però no és per res, és perquè nosaltres vivim la nostra vida íntimament. Nosaltres sortim normal amb els amics i anem a porall i ja està. Però sense desviar el tema, l'important de la gala és la conscienciació per tothom. I per això nosaltres estem doncs, contents de col·laborar-hi, de ser ambaixadors, de que a la gent li arribi, perquè ja no és un tema de qui ho fa millor o fa pitjor, si a Madrid tenen una gala o a Barcelona. No, és un tema que a nosaltres ens interessa molt que la gent se n'adongui que això és un bé comú. Mm. I crec que això és el més important d'aquesta gala. I wish I was in Paris rain.
Martina, què t'agradaria que li passés a l'Àlex els propers anys?
Doncs... bueno, qualsevol cosa que li faci molt feliç amb ell i ergo a nosaltres dos, tant de bo.
Però vosaltres que ja heu aconseguit tantes coses sí. A la vida, no? Almenys de portes en fora. Aniré per tu després, Àlex, sí. Per la Martina, eh? Si vols començar tu.
No penso. Jo, quan tu m'ho diguis, començaré a pensar.
Jo crec que a nivell professional ell està en un lloc que li agrada molt, que és molt còmode i que...
És que ho fa molt bé, eh?
I que pot decidir, ho fa molt bé. I pot decidir, o sigui, ell està, a més, doncs, transformant a la seva mida, treballa amb dues televisions molt importants. Normalment això no passa. O sigui, si treballes amb una, no treballes amb l'altra. Però han acceptat perquè ell és molt bo. Llavors, està fent la carrera que ell vol. I, doncs, que si segueixi fent això, jo crec, de vegades vull com que... Bueno, doncs, anem dues setmanes a Nova York i de vegades ell està cansat. O sigui, jo potser vull més coses per ell, però professionalment ell potser decideix que la següent etapa és una altra cosa i jo el recolzo, no ho sé.
A mi m'encantaria que la Martina escrigués, que pogués fer un llibre, perquè penso que és molt profunda, quan es posa a buscar allà dins, doncs penso que té una història darrere molt interessant i té molta experiència i crec que seria algo positiu per la seva vida. Parlo a nivell professional, a nivell personal, per suposat que el que més desitjo és que continuem igual de bé i amb el nostre entorn, no? Però penso que professionalment, doncs, bé, ja ens està bé el fet de que els dos tinguem ocupacions, però també tinguem temps lliure, perquè això ens fa doncs, poder combinar una mica amb les nostres famílies o les nostres filles i fills. Però penso que ella mereix demostrar que té potencial per arribar a tocar alguna fibra de gent que encara jo crec que no ha arribat. Igual que jo amb el tennis, doncs penso que molta gent li arribes perquè expliques coses i els agrada. Crec que ella, a través de la lectura i de l'escriptura, en aquest cas, penso que seria algo maco per a aquesta nova etapa que començarà aquest any, perquè canviarà d'edat una mica doncs, més cap a dalt i com a model crec que això és molt interessant perquè penso que ella es pot continuar aportant moltes coses sense necessitat de, a lo millor, haver de pujar una passarel·la o de fer una publicitat. Jo crec que la Martina és molt més que això.
Però podrien, és a dir, seria important que hi haguessin dones a partir dels 50 anys, dels 60, que pugessin a passarel·les a desfilar, no?
Bueno, ja ho fan, eh?
Sí, sí.
Però els ha d'agradar. O sigui, ho han de fer perquè volen. I a mi no m'agrada. Però...
No, és molt important també saber que no,
no
vols
fer. No, jo ja ho he fet i no estic còmoda. I estic molt, molt millor des de baix. Però que sí, les meves companyes la setmana que ve l'altra fan una desfilada molt important de Lola Casademunt, que potser jo vaig a veure, i elles estan a dalt de la passarel·la i a mi m'estan molestant. T'haig de dir. M'estan molestant, que ho sàpigues. Això serà un tema.
Si no fa, perquè no vols, serà que jo no vull que es pugi.
No, però que m'està molestant a mi. O sigui, hauràs de, bueno, de treballar amb mi. Mm. Sí. Bueno. Sí.
Ja ho...
Saps que és molt bon coach? Amb...
No en tinc cap dubte. Sí. Si ho fa tan bé com jugava tennis o com fa comentarista o fa les entrevistes...
Ens ajuda molt.
Que vagi molt bé aquest dilluns al People in Red. Molta sort i moltes gràcies per ser tan generosos a la Martina Klein i l'Àlex Corretja.
Però podeu col·laborar. Podeu entrar a la peopleinred.com i podeu donar tot allò que pugueu o que vulgueu. Això està... Feu un donatiu del que vulgueu. Estem col·laborant per una cosa que ens afecta a tothom i jo crec que serà maco veure com els números creixen perquè hem aconseguit una miqueta avui amb tu, Roger, de gent que vol col·laborar amb aquesta cosa tan important.
És una mena com la Marató de TV3, que la gent ja s'ho ha adoptat a Catalunya com algo important, que cada any doncs saps que col·labores perquè et surt de dins, no perquè t'obliguen, perquè penses que és també per un bé comú. I la People in Red és exactament el mateix. Moltes gràcies, Roger, per tot.
Àlex Corretja i Martina Klein, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
Teories de la Relativitat amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3Cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Tres quarts i mig de 12 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Després d'aquesta conversa amb Martina Klein i Àlex Corretja, que podeu recuperar també a catradio.cat/elsuplement, a les xarxes de Catalunya Ràdio amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio, també amb alguns dels millors moments amb suport audiovisual, en vídeo. És moment de tornar-los a ocupar del que, sens dubte, és la notícia del dia, aquest desplegament amb l'antivirus, amb el desallotjament des de primera hora del vaixell on hi ha 147 passatgers, també tripulació, i mica en mica doncs, la Mònica Mas des de Tenerife ens va desgranant en quin punt estem d'aquest desembarcament que ja ha començat, en aquest cas, amb els 14 passatgers de nacionalitat espanyola, entre ells 5 catalans. Mònica, on som ara mateix?
Doncs mira, ara mateix aquesta operació que deies s'ha completat, ja s'han traslladat els 14 ciutadans espanyols amb els 5 catalans a l'aeroport de Tenerife Sud. Hores d'ara ja són, entenem, dins de l'avió militar que està previst que s'enlairi ara a les 11 cap a Torrejón de Ardoz a Madrid per fer la quarantena. Una operació que, com us explicàvem, s'ha fet en dos temps. Primer, una llanxa ha transportat els 7 passatgers espanyols i un metge africà de l'OMS. Han estat els primers a trepitjar terra canària i un cop han passat tot aquest periple, que han passat aquests dies i dies d'intentar arribar a un port segur. Un cop aquí, un minibús de la UME els ha portat fins a l'aeroport amb moltes mesures de precaució, els hem vist amb mascaretes, separació entre ells, entre els seients, tot tapat amb plàstics per evitar contagis, i els han traslladat fins a aquest aeroport. I després aquesta mateixa operació s'ha fet amb la resta dels 7 passatgers que quedaven de nacionalitat espanyola. L'OMS ens ha explicat que en principi tots estan bé i que ningú s'escaparà de fer la quarantena de 6 setmanes, pràcticament segur. Diu que d'aquí 2 setmanes potser el reavaluaran per veure si hi ha algun canvi, però si no hi ha canvis no s'escaparan de fer aquesta quarantena. I de moment aquí, després de tota aquesta operació, no s'ha mogut res més. Per tant, els segons a baixar, que haurien de ser els passatgers dels Països Baixos, doncs de moment encara estan al vaixell.
Fantàstic. Doncs aquesta és l'última hora de la Mònica Mas des de Tenerife i tornarem d'aquí uns instants. Ara, però, també altres qüestions que ens ocupen. Sobre l'altre titular del dia, el clàssic, notícia d'ultimíssima hora. Mbappé fora de la convocatòria. Acaba de publicar-la al Madrid. Doncs bé, el jugador francès, que era dubte i ha estat motiu també de discussió aquesta setmana, no jugarà al clàssic, queda fora de la convocatòria per aquestes molèsties que arrossega. O que cadascú faci la seva lectura de si es vol estalviar o no es vol estalviar el partit avui al Camp Nou. De seguida en parlarem en aquesta propera hora de ràdio, on es farà de nit amb el Fede Cerdà. Farem l'Eclipsi, un home que també li agraden les celebracions i les nits. Avui amb el Fede Cerdà a l'Eclipsi, avui que l'Odegas potser també és protagonista en funció de com acabi aquest partit. De seguida el Fede Cerdà, de seguida també el Bernat Soler, el Ricard Torquemada, el David Clopés, amb una mica més de xup-xup del que ha de venir aquest vespre. I un parell d'històries més que us volem explicar abans de les notícies de les 12. Si voleu guanyar una entrada doble per l'espectacle El Foraster al Palau Sant Jordi el dia 30 de maig en el marc de la festa 3CAT en viu, només heu d'enviar un correu electrònic ara mateix a suplement@catradio.cat amb el vostre nom, el cognom, el telèfon i el correu electrònic. Els primers 10 oients que ens enviïn el correu s'emporten una entrada doble per veure El Foraster al Palau Sant Jordi el dia 30 de maig. Nosaltres també serem fent el suplement en directe el dia 30 de maig, que és diumenge, amb aquest espectacle del Foraster. Tenim aquestes entrades dobles que regalem ara mateix, nom, cognom i telèfon, amb un correu a suplement@catradio.cat. I, a més, també un altre sorteig en marxa a aquesta hora. Tots els oients que us vingui de gust participar del Podcast Fest, és el festival de podcast en català que se celebra a Roses el 22 i el 23 de maig. Tenim 5 entrades dobles que regalem ara mateix. També correu a suplement@catradio.cat amb el vostre nom complet i el telèfon. Els 5 primers oients que ens enviïn un correu demanant el Podcast Fest a Roses tenen una entrada doble per veure en directe el Què t'ha passat. És el podcast que fan l'Albert Om i el Joan Maria Pou divendres 22 de maig, en aquest cas, al Teatre Principal de Roses. Què t'ha passat? L'Albert Om i el Joan Maria Pou el divendres 22 de maig al Teatre Principal de Roses en el marc d'aquest Podcast Fest, el festival de podcast en català que es fa el 22 i el 23 de maig. suplement@catradio.cat, nom complet i el telèfon i els 5 primers correus a veure l'Albert Om i el Pou. 3 minuts per les 12. Pausa i continuem aquí el suplement fins la 1 amb l'antena ben oberta a Tenerife, a la cursa del Corte Inglés, a l'Eclipsi, a la prèvia del Clàssic. En fi, avui un cap de setmana intens informativament. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Sembla que no s'acaba d'entendre que els sords sí que podem parlar diferents llengües, no només llengua de signes.
Sordesa amb veu és el podcast del col·lectiu de persones amb sordesa que es comuniquen oralment.
La R vaig haver d'anar a una logopeda privada i ara crec que l'estic tornant a oblidar perquè és un so com costa de sentir.
La relació de les persones sordes amb l'adquisició, l'ús i la vivència de la llengua catalana.
I què significa això de que siguin adaptats?
Sordesa amb veu, amb Tània Galian, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.